Radio Ramblas. Benvinguts i benvingudes a Sons de Festes, el magazín de cultura popular i tradicional de Ciutat Vella. Hola a tothom, encetem la segona temporada de Sons de Festes, amb alegria i amb moltes ganes de festes. Però amb una mica de tristor, perquè de quatre que érem presentant aquest programa la primera temporada, aquesta segona la comencem sent tres. Abans de continuar, això sí, aprofitem per enviar una forta abraçada al Julien, que ha hagut d'agafar una excedència radiofònica.
Una abraçada, Julien!
Torna aviat!
I res, comencem el programa i ja preguntant-vos que què preferiu, què en teniu, si teniu més ganes de festa o d'estar aquí davant del micro.
Doncs quasi a la part, eh?
Jo també, crec que les dues coses. Ganes de festa i ganes de ràdio.
Exacte, perquè són les motivacions que ens van fer, que ens van fer estar en aquest programa.
I crec que també és veritat que la ràdio feia uns quants mesos que no la tastàvem i de festa major en vam tenir fa dues setmanes.
Exacte. Sí. Quan encara no teníem gaire festes, no?, per exacte, poder anar-hi, vam tenir el programa de ràdio. I justament quan vam tenir més festes, no?, per poder anar-hi, és quan no vam tenir el programa. Però bueno, aquí estem.
I per sort ara ja tornem una mica a la normalitat, poc a poc. Per tant, superbé.
Bé, per aquelles persones que ens escolteu per primera vegada i per aquelles que ja ens vau escoltar la temporada passada, recordar-vos que Sons de Festes és el programa de Ràdio Rambles on, un cop al mes, es parla de cultura popular i tradicional que viu al districte de Ciutat Vella i de les activitats que ofereix la Casa dels Entremesos, que, per si no ho sabeu, és la seu social d'unes quantes colles que estan adherides a la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional de la Barcelona Vella i les quals anem coneixent a fons programa rere programa. Amb Sons de Festa us apropem durant 45 minuts a la història, les curiositats i l'agenda de les festes i les activitats de cultura popular perquè pugueu gaudir-les en persona, així com l'exposició de gegants i bestiari que hi ha a la Casa dels Entremesos. Si no sabeu on és, ho podeu buscar al Google a la plaça Les Beates número 2. És una placeta molt petita que hi ha entre la catedral, el Mercat de Santa Caterina i el Palau de la Música. I recordar-vos que l'accés a la Casa dels Entremesos és gratuït i la podeu visitar de dimarts a diumenge. Per poder continuar i posar-nos una mica en context, hem pensat que seria bo fer-vos un petit resum del que vam parlar la primera temporada.
Doncs sí, Agnès, durant la primera temporada de Sons de Festes vam entrevistar un total de 4 persones de diferents colles. Entre elles, el president de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional de la Barcelona Vella, l'Eloi Palmeiro, que ens va explicar en què consisteix i quina tasca fa l'entitat que presideix. També vam parlar amb la Joana Olivés, dels Gegants del Pi, perquè ens parlés sobre els actes organitzats per les quinquennals del Pi. Amb la Núria Garcia, de l'Associació de Passebristes de Ciutat Vella, vam descobrir que aquesta entitat tenen activitat durant tot l'any i no només al Nadal, com pensàvem la majoria. I ens vam informar també dels actes del 25è aniversari dels gegants del casc antic gràcies a l'Albert Carandell. També durant la primera temporada vam conèixer en quins actes i quines festes de cultura popular vam poder assistir durant els mesos de juny i juliol, com la festivitat del Corpus o les exposicions, tallers i xerrades fets a la Casa dels Entremesos, entre d'altres. Ah, i en l'últim programa de la temporada passada, si recordeu, Bernat, Agnès, vam estrenar secció musical, tot un èxit, eh?, on vam conèixer quines són les cançons que ens acompanyen durant l'emissió de Sons de Festes, des que comença fins que acaba el programa. Una secció que avui continuem amb una peça musical que aquest any ha estat d'aniversari.
Abans, però, engeguem què hem fet aquest estiu.
Exacte. Des del mes de juny fins avui hem pogut viure diferents festes majors, trobades geganteres i activitats al nostre districte. Encara tenim pendent, però, l'aprovació de les cercaviles en aquestes activitats. Però amb les mesures sanitàries corresponents, a cada moment vam poder celebrar, primer de tot, la festa major del Raval, amb la ballada dels gegants, on el Ramon i la Lola van ser els protagonistes.
També vam celebrar la trobada de gegants de Sant Jaume, amb totes les parelles geganteres de Ciutat Vella.
Les 432 festes de Sant Roc de la Plaça Nova, que pot presumir de ser la festa més antiga de la ciutat de Barcelona.
També l'estrena dels vestits dels gegants del Pi, el canvi de look del Mustafà i l'Elisenda, que, bueno, com no podia ser d'altra manera, els van acompanyar també els gegants petits del Pi i els infantils del Pi.
Fa dues setmanes vam gaudir de la Mercè, la gran festa major de Barcelona, en la que hi van participar la majoria d'entitats de la federació.
I per últim, el passat cap de setmana es va celebrar la festa major de la Barceloneta, amb l'estrena dels gegantets de la Barceloneta, el Pere i la Carmeta, en una jornada on els infants van ser els protagonistes i van poder gaudir dels balls dels gegants, bestiari i bastoners infantils. Per conèixer una mica més aquesta nova parella, hem convidat a la Carme Tomàs i a la Maria Atienza, presidenta i vicepresidenta, respectivament, dels grallers, geganters i bestiari de la Barceloneta.
Bona tarda, Maria i Carme.
Hola, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Enguany el Pep Barceló i la Maria i la Neta estan de celebració, no és així?
Sí, han celebrado su 30 aniversari.
I ens pots explicar una mica com ho heu decidit celebrar aquest any?
Hombre, este año se ha celebrado presentando uns gegantes petitons.
I els vau estrenar el cap de setmana passat, oi?
Sí, el diumenge.
Aquests gegantons. I com es diuen?
Pere i Carmeta.
I per què aquest nom? Per què vau escollir aquest nom?
Bé, el tema dels noms va ser motiu d'una discussió dintre de... Bé, bueno, discussió, no, d'un debat dintre de la colla, no? Perquè no ens posàvem... O sigui, no li trobàvem un nom concret, però que sí que és cert que el que no volíem és que fossin els gegants petits de la Barceloneta, sinó que fossin els seus fills. D'aquí que es vam inventar tota aquesta història ràpidament de tenir a la Maria embarassada, de sortir i participar a la festa major de la Barceloneta embarassada i tal. I quan vam decidir que, bueno, tots sabíem que eren dos, no? Quan vam decidir posar els noms, com tota la imatgeria festiva de la Barceloneta està relacionada amb coses de la Barceloneta, vam creure oportú seguir aquesta tradició. Ell es diu Pere perquè Sant Pere és el patró dels pescadors, i ella es diu Carmeta perquè la Mare de Déu del Carme, que hi ha una gran tradició de celebració dintre del barri, és la patrona del mar. En homenatge, bàsicament, a la gent del mar, pescadors, mariners, gent del mar en general, van decidir posar-li aquests noms.
I qui els ha fet, aquests gegantons?
Doncs els ha fet l'Àlex Jodar, que és un mestre, imaginer, que està fent moltes coses i treballa molt per escoles i per nens, bueno, per la canalla.
Molt bé. I d'on va sorgir la idea aquesta de per què uns gegantons i no un cap gros o... una altra cosa?
Bueno, ho teníem molt clar que havien de ser els gegantets, que nosaltres diem gegantets perquè són més petits encara que els gegantons, perquè als 25 anys van fer el conte dels gegants de la Barceloneta amb la història dels gegants de la Barceloneta i aquesta imatge ens va agradar molt. Llavors havia de ser gegantets amb aquesta imatge. Precisament per encoratjar molt a la canalla, els més petits, per involucrar tots els més petits del barri, de Rodalies, tothom que vulgui col·laborar, no? Perquè, d'alguna manera, dintre de tot el que és la nostra imatgeria festiva, ens faltava aquest element. I per una altra banda, per una part pràctica, en el tema de capgrossos entenem, per experiència pròpia, que és més difícil trobar portadors que atreguin a la canalla a participar.
I pels que ens estan escoltant i tenen ganes de veure'ls, on els poden trobar?
Pues ahora en este momento están en la casa de los entremesos. Están expuestos allí. A lo mejor no estarán definitivamente, la intención es llevarlos a la Barceloneta y que estén allí o integrados en los colegios. Bueno, miraremos donde poder ponerlos en exposición.
Doncs molt bé, moltes gràcies.
D'alguna manera, afegir el que diu la Maria, volem que tinguin rotació, que sí que estaran entre mesos, però també volem involucrar a la gent del barri. Ens heu preguntat on es poden veure. Evidentment, a la casa dels entremesos estaran, sempre que no tinguin activitat, estaran allà.
I tots els nens de la Barceloneta ja estan convidats a poder-los portar, nens de, provar...
Nens de la Barceloneta i nens de Barcelona.
Exacte. Doncs moltíssimes gràcies, enhorabona per aquesta superestrena. S'ha de dir que l'Agnès i jo hi vam estar i ens va agradar moltíssim i ens ho vam passar molt bé, la veritat. I ens fa molt feliç, ens fa molt contents i molt feliços això, poder veure nens del barri, nens de Barcelona, portar gegants, queda boníssim, estan boníssims els nens, s'ha de dir. I moltíssimes gràcies per venir.
Són un amor. Només afegir una cosa. Si vau estar a la festa, i sí que m'agradaria transmetre-ho de cara a qui ens estigui escoltant, que va ser una festa dedicada única i exclusivament als més petits.
Sí, és veritat.
Que van participar a més de gegantets i geganteres, geganters i geganteres petits. Va participar la Lligueta, va participar el Ball de Bastons infantil i el juvenil, i va estar així a punt que vinguessin cavallets infantils, però bueno, per la propera. Però que va ser una festa...
I va anar la gegantona Laia, també,
això, sense oblidar això, i que estem eternament agraïts a qui han fet possible que participin. És un honor per nosaltres que formi part del bateig. Però, sobretot, insistim molt, 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 que vam fer una festa dedicada a la canalla i que estem supersatisfetes de com va sortir tot.
Va quedar superbé. Moltíssimes gràcies per venir. Gràcies. I enhorabona i llarga vida als gegantons de la Barceloneta.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos. I ja, també llarga vida al programa.
Gràcies. I bé, David, ara anem a fer una mica de debat sobre aquest estiu. Has anat a alguna festa major aquest estiu?
Doncs sí. De totes les festes majors que vam estar anunciant al llarg de la primera temporada, precisament vaig poder anar a la Festa Major de Gràcia. Precisament no és de Ciutat Vella, no? Però bueno, a l'agost es fan les festes majors es fa la Festa Major de Gràcia, i bueno, i aprofitant que sóc d'allà, ho tenia bastant fàcil per poder accedir. Vaig poder fer la ruta pels carrers que estaven guarnits durant dos dies diferents. Vaig acabar de poder veure'ls tots. I bé, també els carrers i places que tinc més a prop de casa els vaig poder veure tant de nit com de dia, que en veritat hi ha alguns que canvien molt, la veritat, de quan estan guarnits de dia i quan són de nit, perquè juguen amb colors, amb la il·luminació, i està pues, molt xulo, que haig de dir, no? I també on vaig poder anar va ser a la presentació dels vestits nous del Mustafà i l'Elisenda. I bé, els gegantons... Bueno, també va ser la primera vegada que vaig veure ballar els gegantons de... Bueno, no els gegantons, sinó els gegants petits.
Sí. No, els gegants infantils.
Gegants infantils, que sempre em faig un lío.
Sí, gegants petits.
Gegants, gegantons i gegants,
gegants
infantils.
Els gegants del pis són el Mustafà i l'Elisenda, els gegants petits, l'Oriol i la Laia, i els gegants infantils, el Mustafà petit i l'Elisenda petita. A mi m'ha gustat molt, però m'he acabat aprenent.
I això em passa perquè jo vaig començar el món de la cultura popular a la colla dels gegants del Pi, però clar, va aparèixer la colla Falcons i vaig fer el salt cap a les construccions humanes i mira, això em passa per no estar més pendent d'això.
No passa res.
I bé...
Et van agradar els nous vestits?
Sí. En veritat, a nivell de color vaig veure poca diferència, però les textures i l'estampat, no?, els vaig trobar molt macos, la veritat.
És que tampoc podien fer un canvi molt radical.
No,
clar, tenen més de 400 anys d'història aquí. Bueno, cosa que amb els gegants de la ciutat sí que ha anat passant.
Sí, han canviat més que els gegants del Pi, però jo també, quan els gegants del Pi no eren a la casa dels entremesos i amb el Miquel Àngel ho parlàvem, era, és que com deixin de ser rosa i verd, serà un canvi tan radical que no sabrem si la ciutadania està... Vull dir...
Preparada,
això que no sortia. Està preparada per veure el Mustafà i l'Elisenda d'uns altres colors. Mm-hmm. Però fa molt de goig, molt, molt. I al costat dels gegants de Santa Maria del Mar és que queden...
Sí, queden també... molt bé, ara sí, tots sí, junts. Sí.
Doncs sí, i tu, Bernat, què? Vas estar de festes majors.
El Bernat va fer el tour de la festa major.
Sí o no?
Jo vaig estar, doncs mira, vaig estar a Mataró, a Vilanova, també a Vilafranca. Bueno,
Ves, digues, digues.
S'ha de dir que sóc un cul inquiet, la veritat. I bueno, ja ho veieu, bueno, Vilafranca, Vilanova... És que ara no me'n recordo, Agnès, alguna vegada sí que em vaig trobar l'Agnès.
Una
a Vilanova, a Vilafranca.
No, a Vilafranca. Vas anar també a Santa Coloma de Gramenet, potser?
És veritat, sí, sí, que van estrenar vestits.
Sí, a Sant Feliu.
També.
Que jo m'ho sàpiga, i no s'ho sàpiga,
ell. Saps la llenda del Bernat.
És que ja no me'n recordo.
Perquè ens seguim per l'Instagram.
Sí, i llavors anem comentant.
Exacte.
Però bueno, he de dir que de totes, i escombrant cap a casa, la millor, la de Sant Roc de Barcelona, a la plaça Nova. I no ho dic perquè sigui de l'Associació de Festes de la plaça Nova, No ho dic per això. No, però s'ha de dir que estem molt contents i han quedat superbé, ens van quedar molt bé les festes. A més, vam poder recuperar la programació habitual que fèiem abans de la pandèmia, amb la adaptada i amb totes les normes de seguretat i tal, però vam poder fer tots els actes, que això ja ens va alegrar molt, i a més vam poder afegir actes nous, com la primera cursa infantil adaptada a la ciutat, que la vam poder acollir i que va tenir molt de ressò mediàtic, s'ha de dir. I doncs això... Aquest ha sigut el meu estiu. I tu, Agnès, què?
Doncs...
Com ha anat la festa major de Solsona?
Bé, va anar bé. Com tu has dit, jo vaig anar a Vilanova. No ens vam trobar, perquè tu hi vas anar un dia i jo vaig anar un altre dia. Ens vam trobar al tren.
I vas anar de blanc,
sí,
Vilanova.
Sí, perquè després de que el primer any que anés de negre i tot el poble de blanc va ser...
I a mi la pixa pina.
Va ser horrorós, perquè no m'ho havien dit i tothom anava de blanc i jo anava amb una brusa negra i uns pantalons de color groc. I jo, presa la lliçó, abans d'agafar el tren, vaig passar per una botiga a comprar-me roba blanca. I, bueno, aquesta és l'anècdota del programa d'avui. I sí, sí, vaig estar a Solsona. He de dir que jo he viscut 3 festes majors de Solsona diferents. Sí. La del 2019 va ser una festa major normal i corrent, com les coneixíem abans de la Covid. La de l'any passat va ser... Bueno, només hi va haver-hi una exposició dels Improperis, que és com ells els diuen als gegants i al bestiari, que nosaltres els coneixem també com entremesos.
Exacte.
I va haver-hi una exposició als claustres de la catedral durant una setmana i els gegants van sortir a ballar... la parella de gegants joves va sortir a ballar a la plaça del Bisbat i a la festa i a la plaça Major, però no va passar aquí perquè es va posar a ploure. Oh. I aquest any també ha sigut una festa extraordinària, s'han fet gairebé tots els actes, però allà a Solsona fan 2 dies de ballets a la plaça i aquest any han fet els mateixos 2 dies, però amb 4 passades diferents. També ha sigut com una mica extraordinari. Jo he vist els 4 balls, no ho negaré. Jo m'he tragat els 4 passes, he vist els 4 balls de l'Àliga, els 4 balls dels bastons, dels nans, etc etc. I bé, l'únic que encara no hem pogut gaudir de passacarrers, que és com a Solsona anomenen les cercaviles, i això sí, esperem que el 2022 no només la Festa Major de Solsona, sinó les de tota Catalunya, recuperin les cercaviles, les ballades i els actes tal com els fèiem abans de la Covid, perquè creiem que ja ens ho mereixem.
Sí, sí.
I res, podem canviar de musiqueta i canviem de secció,
sí,
si voleu.
Vinga, va, canviem de música.
Doncs a l'apartat musical del programa d'avui descobrim la melodia que esteu escoltant, El galop de la Mercè, una peça musical que durant les passades festes celebrava 25 anys... Bueno, 25, era la 25a vegada que la tocaven, perquè l'any passat no la vam tocar. I és aquesta que sona a les ones. El galop de la Mercè és un ball que es fa a Barcelona durant les festes de la Mercè i que està associat als actes de la programació anomenada Mercè Dansa. Aquesta activitat, el Mercè Dansa, és una mostra de danses festives de diverses poblacions de Catalunya que es conviden a Barcelona per la Festa Major i que es realitza des de l'any 1993. Va ser l'any 1994, un any després, que Francesc Fabregat, llavors responsable de festes a l'Ajuntament de Barcelona, fes voleiar el seu mocador al pasdoble que s'estava tocant al final de l'acte. En aquell moment era el pasdoble El meu promès, quan sorgí la idea de crear i de pensar en un ball de participació ciutadana. Finalment, un any després, s'encarrega la peça al músic barceloní Jesús Ventura, que crea el Galop de la Mercè, una peça musical, alegre, festiva, brillant i molt balladora. És l'última dansa que es balla al Mercè Dansa i no requereix cap coneixement. Només cal una parella amb un mocador a la mà i moltes ganes de ballar i de passar-s'ho bé. Els finals del Mercè Dansa a la plaça Sant Jaume són tota una joia quan balladors i balladores convidats i el públic que els ha estat veient s'uneixen per moure el mocador al ritme del galop de la Mercè.
La melodia del toc final ens indica que és l'hora de l'agenda. I quin mes d'octubre que ens espera? La propera activitat serà demà mateix a la Casa dels Entremesos, on la companyia de titelles Vergés ofereix dues funcions de la castanyera, un espectacle al ritme de les cançons tradicionals de la tardor, on els titelles ens porten una entranyable i divertida aventura. El dijous 14, també a la Casa dels Entremesos, s'inaugura una exposició d'Oriol Martorell que es diu 25 anys seguint l'estela del seu llegat. Una mostra que ha produït la Coral Sant Jordi que repassa la vida d'una de les grans personalitats del món de la cultura i de la vida del país. I doncs una setmana més tard, ara el David...
Una setmana més tard, agafo jo perquè tenim un problema logístic i tècnic i no estava previst perquè anàvem a entrevistar l'Anna Cerdán a continuació, però potser hem d'acabar entrevistant el David. Per això dic que una setmana més tard, t'agafo el fil i després et llenço jo les preguntes, si vols. Una setmana més tard, el dijous 21, els Falcons de Barcelona, entitat del qual el David fa d'enxaneta, ens proposen una taula rodona sobre les dificultats de la represa de la seva activitat, que no és altra que les construccions humanes. Així mateix, també tindrem l'estrena presencial de l'audiovisual La Diada dels Falcons de Barcelona, sobre com organitzen i com realitzen la seva celebració principal. Abans teníem el teníem... Potser sí que tenim el telèfon a l'Anna.
Sí?
Aviam si tenim sort.
Aviam si ens escolta Anna.
Hola,
hola,
Anna.
Anna? Anna?
A totes les famílies passen aquestes coses, eh?
Hola.
Hola,
ara,
Anna.
Ara sí. Sí.
Què en sents?
Hola.
Sí, ara, tot bé. Jolín, el que passa en directe, eh? Perdoneu a les persones que ens esteu sentint i perdona, Anna, també. Podem començar l'entrevista, d'acord?
D'acord.
Hi ha problemes amb la connexió. Però ara se sent bé. Sí, haig de tenir el mòbil enganxat al cable perquè no tenir problemes, però...
Doncs a veure si...
A veure si aguanta i ens podem escoltar. Per començar, Anna, benvinguda, d'acord? I perdona tot aquest enrenou. Per començar, com podem diferenciar una colla de falcons d'una colla castellera?
Doncs les diferències són diverses. La primera, i crec que més evident a la vista, és que els falcons són construccions humanes que van adoptant diferents formes segons la figura que estem realitzant. No és igual una escala que una pira. En canvi, en els castells sempre veiem construccions que tenen més aviat forma de torre. Sempre van cap amunt. Mm. A més, per les diferents figures que realitzem els falcons, nosaltres no tenim pinya i en els castells no veuràs mai cap castell que no porti pinya. Mm-hmm. Aquest fet de no portar pinya ens permet que els falcons també podem fer figures dinàmiques. Un tret que en els castells no és gaire característic, tret dels pilars que fan de tant en tant dintre de plaça. En canvi, en el nostre cas, és bastant sovint veure figures dinàmiques durant l'actuació, no només dintre de plaça.
I perquè per algú que ens estigui escoltant i no sàpiga relacionar això de figura dinàmica, què et refereixes a les figures dinàmiques?
Tens raó. Quan em refereixo a una figura dinàmica, em refereixo que un cop tota la figura està muntada i l'enxaneta fa l'aleta, uh-huh. La figura pot caminar o girar sobre si mateixa.
Molt bé. Llavors, per tant, els falcons no venen dels castells. Llavors, d'on surt aquesta disciplina de construccions humanes?
Doncs no, com comentes, els falcons no venen dels castells i no comparteixen origen. Els falcons provenen del sòcol, que en txec significa falcons. Uh-huh. El sòcol txecoslovaqui eren formacions més aviat de gimnastes i que tenien un sentiment nacionalista bastant fort. Uh-huh. I és durant el segle XX quan el sòcol arriba a Catalunya en un principi en mans d'associacions cristianes. Però això amb el temps s'ha anat perdent. Uh-huh. I és després de la Guerra Civil on comencen a sorgir les colles que actualment podem veure, com és el cas dels Falcons de Llorenç del Penedès, que és la colla més antiga que tenim actualment activa. Uh-huh. En aquest origen, aquestes colles duien pantalons i un polo blanc, i duien cinturó, no duien faixa, i a més portaven sabates. Mm. Aquesta indumentària encara la mantenen els falcons de Llorenç del Penedès, però són l'única de les colles. Les altres colles sí que, pel fet casteller, s'han anat com adaptant una mica i han anat agafant trets característics, com és la camisa, la faixa, el fet de portar casc, mocador, o les gralles i els tabals que ens acompanyen durant les actuacions.
Anna, una pregunta, perquè jo ja ho conec, però segurament els oients no. Com us diferencieu entre les colles falconeres?
Doncs entre les colles falconeres anem tots amb camisa i pantalons blancs, excepte Llorenç del Penedès, que porta polo, i ens diferenciem pel color de la faixa. En els castells es diferencien pel color de la camisa, però en el nostre cas és pels colors de la faixa, excepte Llorenç del Penedès, que porta cinturó.
Molt bé.
Llavors, podem dir que la majoria de colles de falcons tenen, quan les veiem per cercaviles o en actuacions, tenen una semblança als castellers, no? Per mimetisme de la tradició que ja existia quan va arribar la tradició.
Sí, a nivell d'indumentària sí que quan els veiem pot semblar que inclús anem vestits igual, però això que comento, que tots portem pantalons blancs, però les colles de castells porten camisa de color, nosaltres tots de color blanca, i ells tots porten faixa negra, i en canvi nosaltres les portem de diferents colors, verdes, blaves, vermelles, liles...
I una altra pregunta. Els castells i els falcons, heu sigut dins del món de la cultura els sectors que han reprès més tard la seva activitat dins de la nova normalitat. Llavors, com ha afectat la pandèmia a la colla de falcons de Barcelona?
Doncs sí, realment crec que els falcons i els castells són la part de la cultura popular que més perjudicada ha sortit amb tot plegat. Tot just no arriba a fer un mes que podem començar a assajar i a sortir a plaça amb una certa normalitat, tot i que crec que en el món dels castells encara no s'hi apropa. I doncs personalment, o sigui, com a colla nosaltres, penso que l'aturada de l'activitat ha estat bastant dura perquè durant un any i mig no hem pogut fer falcons, que és la nostra activitat principal, ni assajar ni actuar. I això ens ha portat a una pèrdua de pràctica i de rutina falconera com a colla i a tots els membres per individual. I això doncs, s'ha d'anar recuperant poc a poc. A més, tenim el problema amb la canalla, preadolescents i adolescents, que tots han crescut moltíssim, han d'anar baixant de pisos, però no poden aprendre-ho tots a la vegada ni baixar els dos pisos de cop que els hi pertocaria per aquests dos anys que han passat. A més, han de tornar no només a aprendre aquestes noves posicions, sinó a tornar a controlar el seu cos ara que han crescut, que és molt diferent a quan eren petits. I a més, crec que també ens hem d'acostumar a tornar a plaça, a fer actuacions, a retrobar-nos amb el públic i ells a nosaltres.
Doncs sí,
i
sí.
Crec que...
I una pregunta, i parlant d'actuacions, com us ha anat aquesta Mercè?
Doncs la Mercè en general ha estat un èxit. Penso
sí?
que vam tenir molta sort de que el canvi de normativa ens arribés tot just pocs dies abans de la Mercè, fet que ens ha permès actuar tots junts i crec que des de l'organització se'ns ha posat moltes facilitats perquè ho poguéssim dur a terme i a nivell tècnic ha estat un èxit totalment, però crec que el públic també ens ha acollit amb els braços oberts i molt bé i crec que va ser un gust molt gran, ja no com a cap de colla sinó com a falconera, poder tornar a sentir el públic aplaudir-nos i exclamar quan l'enxaneta s'aixeca o veure com demanàvem que féssim més figures o en els cercaviles quan passàvem per davant, que volíem que ells féssim la figura davant. Crec que el resultat, això és que ha estat un èxit i que encara l'hem de pair una mica.
Doncs que bé, m'alegro.
I llavors, Anna, torno a ser el David, que també l'Agnès i el
canviant.
Bernat... Sí, l'Agnès i el Bernat també han volgut preguntar i saber més sobre falcons, però ara jo et dic que ja ho has anat comentant, no?, al llarg de l'entrevista, però què és el que pot trobar el públic si va a veure una actuació de falcons? I és de Falcons de Barcelona, concretament.
Doncs jo crec que pot trobar-se una actuació molt dinàmica on pot veure figures molt diferents entre elles i que es van executant amb molta solvència. Crec que una de les característiques molt positives que tenim als Falcons és que en una estona bastant curta, com pot ser mitja hora, que és més o menys quan dura una actuació nostra, es pot trobar una quantitat de figures bastant grans, acostumem a fer-ne 8 de diferents, i que és molt atractiva i que veurà que li agradarà moltíssim, segur.
Molt bé. I ara, ja per anar tancant una mica l'entrevista, t'agradaria afegir alguna cosa més? Per exemple...
Doncs,
sí, digues.
Doncs, bueno, aprofitar per afegir que el dia 24 d'octubre és la nostra Diada de la Colla, que està tothom convidat a veure'ns, que encara no podem dir el lloc perquè estem a l'espera dels permisos de l'Ajuntament, però que si ens segueixen a les nostres xarxes socials segur que s'entraran. I que segur que podrem fer una gran actuació aquell dia i que agradarà molt a tots i a totes.
Va, David, fes la cunya de promoció.
Sí, és que clar, com ja sabeu, la gent que ens està escoltant ho hem repetit avui, jo també formo part de Falcons de Barcelona.
Home.
I em feia il·lusió també entrevistar la cap de colla de l'any passat i aquesta temporada, l'Anna. I com que tinc també informació privilegiada, és cert, Anna, no?, que avui tenim actuació.
Com no ho sàpigues, David, perquè no tinguis apuntat a la gent, la pleguem.
Sí, sí, no, però que ho confirmi la cap de colla. Ens pots dir
sí,
alguna...
Sí, tenim actuació avui a les 8 del vespre a la plaça del Mirall de Pedralbes. Però he de dir que les entrades estan esgotables.
Oh.
Ah, és bona notícia.
Bueno, és bona senyal.
Per nosaltres,
sí, 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 també, sí. També.
Per, no,
per Falcons és bona, sí. Bona senyal. Però bueno,
sí,
sempre es recomana que també si tenen temps i respecten les distàncies i van amb precaucions, d'apropar-se perquè per si
després,
s'obre alguna entrada.
Sempre hi ha cadires, exacte, sempre hi ha cadires buides i si algú s'hi pot apropar, segur que hi podrà accedir al recinte.
I si més no, podrà escoltar les gralles i els tabals.
Que és només de Falcons, no?
Això l'Anna ho sabrà. És només de Falcons?
El què?
Sí, que el Bernat preguntava si només actua Falcons en aquesta actuació. Falcons
sí,
a Barcelona.
Hi ha un espectacle infantil abans, però a les 8 ja només actuem nosaltres.
Pues molt bé.
I nosaltres som els últims.
Molt bé.
El millor pel final.
Això t'anava a dir, m'ho has tret. Sort que ho has dit tu, que si no... Doncs molt bé, Anna. Doncs moltes gràcies per atendre'ns aquesta trucada. Disculpa els errors tècnics que hem tingut a l'inici de l'entrevista. I res, ens veiem en un parell d'horetes.
Ens veiem després i moltes gràcies a vosaltres per la tasca divulgativa que feu.
Gràcies,
moltes
Anna.
Moltes gràcies. Adéu.
I després de sentir a l'Anna, que no ha de patir perquè el David arribarà a l'hora a l'actuació, continuem amb l'agenda de les properes setmanes. Com ja sabeu, els dijous són els dies de xerrades i presentacions a la casa. L'últim dijous d'aquest mes, el 28, es presentarà Aportacions a la dansa, el recull escrit de les 14 aportacions fetes des de qualsevol punt de vista, documentació històrica, reconstruccions coreogràfiques, creació de danses per contextos festius o programacions escolars, que és una publicació d'un recull de publicacions.
Ah, no és un llibre.
No, és un llibre.
Ah, vale, un llibre.
Un llibre.
I un embarbussament, també.
Ja, també. Sí. Que l'Aportacions a la dansa és una jornada que va fer l'any passat, al febrer, abans de la Covid, l'Esbart Català de Dansaires, i ja ho porta fent des de fa 3 o 4 anys.
I doncs bé, al novembre, abans del proper programa, hi haurà una xerrada també a la Casa dels Entremesos que es diu És la melodia de Joan Tomàs, amb la que coneixerem a Joan Tomàs i Agustí Cuí Grau, dues grans personalitats que des de la música van fer créixer la cultura tradicional i l'esbart català de dansaires. I finalment, el diumenge dia 7, hi hauran dues noves visites teatralitzades a la Casa dels Entremesos, que jo us ho recomano perquè és una manera molt diferent i molt bona de que els nens coneguin doncs, això, els gegants, els nans i el bestiari de la Ciutat Vella.
Ah, exacte. I oi que ens queden uns quants minutets? Mira, ens queden 8 minuts per 3 quarts. L'Anna ja ha deixat anar un fil
un avançament.
Del debat que podem començar ara mateix. Mm. Fa 2 setmanes, com ja hem repetit unes quantes vegades al programa d'avui, vam viure les festes de la Mercè. Unes festes que ho hem de dir, a cavall, a la nova normalitat, més del que ens pensàvem que podríem fer. Mm-hmm. I podríem explicar als oients quin és o quins van ser el nostre punt de vista i els actes que vam participar.
I com ho vam viure, no? Des de dins de les colles.
Qui comença?
Perquè en veritat hi ha coses per parlar. Si voleu, comencem pel principi.
És que va ser molt... Bueno, jo crec que tots coincidim que va ser molt intensa. Perquè ens agrada molt i són les nostres festes, vull dir, ens fa moltíssima il·lusió. Però clar, aquest any va ser 23 el toc d'inici i el 24...
La majoria d'activitats, la majoria.
De cultura popular.
No, perquè el... Jo que ballo l'esbart.
Clar, és que nosaltres parlem des de la perspectiva de gegants i del seguici, que van sortir el 23 i el 24. Clar, jo parlava en aquest sentit, però sí, s'ha de dir que la programació de cultura popular es va allargar al Parc de la Ciutadella.
Sí, exacte, sí. Va, què dieu del toc d'inici? Que us n'esteu morint de ganes.
Sí, perquè vam viure el que... any rere any.
El que sempre el que estem esperant durant tot l'any. És el moment allò que esperes durant tot l'any sortir al toc d'inici.
I més després de no haver-la viscut
perquè l'any passat vam fer jo el moll de la fusta, però clar, no va ser el toc d'inici.
Exacte. I res, i el que ens trobem cada any, i el que ens trobàvem cada any abans de la pandèmia, és que a plaça Sant Jaume, a l'hora del toc d'inici...
Estava plena de gent, això,
plena de
sempre.
Gent, sí, però hi ha grups que es manifesten perquè tenen tot el seu dret no de manifestar-se. Però què passa? Aquesta vegada, com que estava tota la plaça...
Va ser excessiu.
...ballada... és un comentari... el que diem, que, i personal, eh? Almenys
sí,
jo parlo com a David.
Jo també, sí, parlo com a Bernat.
El que vaig viure des de dins de la colla de Falcons era que quan accedíem a l'Ajuntament vam tenir molts problemes perquè la gent aquesta que es manifestava...
Sí, perquè és que estaven tots els accessos a la plaça tancats.
Exacte, i a tots aquests accessos tancats estava la gent manifestant-se, que bé. Però va ser sorprenent perquè mentre passàvem van començar a xiular insults...
Però insults dirigits a nosaltres,
exacte,
perquè nosaltres ens vam dir de tot.
Quan el que nosaltres anàvem a fer era que per fi podíem participar a les festes del poble i que fa el poble pel mateix poble, i trobem el poble insultant el poble per fer la festa.
Però és que és el que comentàvem nosaltres, que nosaltres al toc d'inici, vull dir, és una festa que hi hagi, independentment qui hi hagi l'Ajuntament, nosaltres ens
però
toca
això
sortir.
Això la gent no ho sap. I els manifestants, perquè això ja va passar una Santa Eulàlia, i va haver-hi una Santa Eulàlia que al final doncs, els manifestants van acabar pujant a l'escenari i van acabar llegint el seu manifest.
Això no ho sabia.
Sí, fa 4 o 5 anys. I jo, o sigui, des del punt de vista dels participants a la festa, nosaltres entenem que es puguin manifestar, però també entenem que no sàpiguen que nosaltres, personalment, no tenim res ni a favor de l'Ajuntament...
Ni cobrem...
I llavors ens sentim, bueno, va ser un moment que ens vam sentir molt violentats, però no passa res, al final...
També al final
és la màgia del toc d'inici que hi hagi manifestacions, i tots vam poder gaudir al final de l'acte del toc d'inici, un acte diferent, especial...
Que va quedar molt bé, s'ha de dir, la veritat, feia goig la plaça.
I tant.
I que vam retrohomenatjar el nostre estimat Jordi Fàbregas.
Exacte.
Que
aquest any va, es va...
Li vam fer un homenatge amb una peça sonora que es diu Amunt i Crits, que va sonar just abans del toc final i amb el qual els ministres del Camí Ral van voler homenatjar el seu antic director, cosa que el nou director va fer molt bé, també l'aplaudim.
Sí, sí.
I res, què més? On més veu participar?
Després, l'endemà vam participar tots, ens vam tornar a veure tots les cares el dia 24, el dia de la patrona, i doncs bé, jo sóc a Ligot de la ciutat, llavors al dematí vaig estar a la Basílica de la Mercè, a la sortida de la missa i de les autoritats, que vam estar allà amb els gegants de la ciutat, l'Àliga i tot el seguici, que va quedar molt bonic. I tu vas estar al Passeig de Gràcia, no, David?
Bueno, també vam estar, Falcons vam estar
veritat,
a la sortida d'ofici.
Però després vau anar...
Sí, vam fer tripleta. Vam fer al matí, vam fer la sortida d'ofici a la plaça de la Mercè, després justament vam anar directes a Passeig de Gràcia a fer el que és l'actuació, que vam actuar després de Castells, de les colles de Castells, al Passeig de Gràcia. I a la tarda vam participar també dins del Seguici Popular. Exacte, com a membres del Seguici Popular vam participar a la cavalcada de la Mercè, que com deia l'Agnès abans, és una adaptació de les cercaviles, no? Es va adaptar d'aquesta manera. I
que feia goig al Passeig de Gràcia, la veritat.
Tota l'estona, tot el passeig, des del carrer Rosselló fins a la Gran Via, que és el que era el trajecte, exacte. Tota l'estona gent a les
balles. Moltes ganes,
sí, exacte, superentregada. I un ambient de festa, de passar-ho bé, la gent amb la mascareta, respectant distàncies, estava, feia goig i això, sobretot que veies el públic entregat, aplaudint, volien veure, i tant.
I després l'Agnès també va estar com a diable.
Bueno, no sé si és millor no recordar-ho.
Després d'estar
el dia vam fer... Bueno, no va ser un correfoc, va ser una mostra de foc on totes les colles de diables i bestiari de Barcelona vam gairebé incendiar, perquè no dir-ho d'una altra manera, al Passeig de Gràcia. I això sí que va ser diferent, perquè els correfocs sempre els entenem com una mostra de foc caminant i aquesta vegada no caminàvem gaire. Però sabem que és el pas per tornar a la normalitat i no va quedar, va quedar molt bé que tot el Passeig de Gràcia fos una bola de foc, sobretot al final quan es va il·luminar tot de vermell. I jo el dia següent vaig participar a la mostra d'esbars amb el cos de dansa de l'Esbar Català d'Ensaires. Ells també van participar al matí bastoner, però jo vaig fer campana, i després a quarts de dues del migdia vam fer la mostra d'esbars allà al passeig dels Tilers, al parc de la Ciutadella, amb una solana que queia, però amb una solana que com feia temps que no patíem.
I després, ja que tinc aquí la senyora Agnès, t'he de preguntar per l'exposició de cartells a la casa. També una gran exposició que ha quedat molt bé, que va fer a goig la Casa dels Entremesos. Explica'ns una mica res, molt ràpid.
Doncs a la Casa dels Entremesos, fins al 26 de novembre, podeu veure l'exposició anunciant la Mercè, els cartells de la Festa Major de Barcelona, que si tot va bé tindrem un entrevistat al proper programa, que no serem ni el Bernat ni una servidora, perquè ja parlem massa, algun altre company de la comissió, i des d'aquí llancem la idea.
L'espoiler.
Exacte. S'haurà de preparar perquè l'entrevistarem.
Exacte, i aquest dia serà el 12 de novembre.
Efectivament, sí.
El dia en què ens tornarem a escoltar en directe. El programa d'avui el podreu sentir els propers dies en format podcast a la web de les xarxes de ràdio comunitàries de Barcelona. I fa res, acabem d'escoltar les campanades, diria que de l'Església del Pi o...
Sí, sí,
o de la de Betlem, que la tenim a
Betlem. I que és senyal que ja hem fet els 3/4 d'hora. I res, agrair a la gent que ens ha estat escoltant, a la Carme, a la Maria
i
a l'Anna per haver participat a les entrevistes, i els dos tècnics que tenim aquí, el Jota i el Nacho, si no recordo malament. I res, Bernat, Agnès, ara jo supercontent de seguir treballant amb vosaltres, de fer difusió de la cultura popular i tradicional. I res més.
A gaudir de la cultura.
Moltes abraçades.
Exacte.
I molta salut.
I...
ens retrobem al novembre.
Això és tot.
Fins novembre.
Ens veiem.